El cinéfil.
El programa de cinema de Ràdio Cambrils i el cinéfil.cat amb Jordi Sardinya.
Where's Will? Ei, cinèfiles i cinèfils, ens heu trobat a faltar després de 15 dies sense programa? Segur que sí, igual que nosaltres a vosaltres. Però no patiu, ja som aquí de nou amb un nou episodi que segur que val per dos. Aquesta setmana ha estat una setmana de nominacions de premis de cinema. Per una banda, els Premis Gaudí de l'Acadèmia de Cinema Català i per l'altra, els Globus d'Or de l'Associació de Premsa Estrangera. Per tant, toca fer tertúlia per fer-ne balanç amb els nostres estimats col·laboradors, Cris Gambín i Ricard Casanovas. I després de la tertúlia vindrà el recomanador, J.R. Armadà, sí, per parlar-nos de dues sèries que han estat un èxit a les seves respectives plataformes, Wednesday a Netflix i The Peripheral a Prime. I aquesta setmana sí que podrem comptar amb Marc Corre i la seva secció dins el Camerino, amb els bojos del Cannonball. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast. Els 15ens Premis Gaudí ja tenen llista completa de nominades i nominats. Els films de Carles Simón, Alcarràs i Isaac i la Cuesta, Un any o una noche, parteixen com a clars favorits, amb dues amb 14 nominacions. Un altre realitzador que torna amb força és Albert Serra, que ha col·locat el seu Pacifiction en tercera posició amb 11 nominacions. L'òpera prima del basc Miquel Gurrea, Suro, ha aconseguit 10 nominats, convertint-se en la pel·lícula revelació de l'any. Tanquen el rànquing de nominats Los renglones torcidos de Dios d'Oriol Paulo amb 8, La maternal de Pilar Palomero amb 5 i Mantícora de Carlos Bermud amb 4. Analitzem les nominacions dels Gaudí 2023 amb, com no, Cris Gambín i Ricard Casanovas. Hola, benvinguts.
Hola.
I benvingudes.
Bona.
Què tal? Quina valoració, la pregunta per començar la tertúlia, valoració general de les nominacions. Vinga, va. Com heu vist això? A grans trets, eh?
Va, Ricard, tu primer.
Vinga, un titular, Ricard.
No m'ha sorprès, la veritat. No m'ha sorprès, la veritat. Jo crec que és el titular.
No m'ha sorprès, la, la veritat. Molt bé.
La veritat.
I Cris?
Jo puc fer un titular una mica més llarg.
Sisplau.
Tot i que són molt bones notícies pel cinema en català, amb Alcarràs i Suro, amb tantes nominacions, jo, a mi m'hauria agradat encara més nominacions, més repartides, perquè hi ha hagut més pel·lícules en català, aquest any.
Aquí queda això, no?
Aquí queda.
Molt bé, doncs vinga, va, fem una miqueta de repàs a les principals categories. Millor pel·lícula tenim Alcarràs, El fred que crema, Nosaltres no ens matarem amb pistoles i Suro. Que, per cert, aquí tenim dues pel·lícules que van passar pel FICCAT, oi, Cris?
Sí, El fred que crema, que va ser la pel·lícula inaugural, i Nosaltres no ens matarem amb pistoles. Aquí, el que deia, tampoc m'allargaré molt amb això, però El fred que crema, malauradament, només té aquesta nominació.
Cert.
I opta millor pel·lícula, però no opta res més, malauradament, i crec que és injust, perquè és una pel·lícula que mereixia més nominacions tan artístiques com tècniques. Nosaltres no ens matarem amb pistoles sí que té una altra nominació. Mm. Però crec que aquí està bastant clar que segurament tot anirà cap al Carràs. Potser la sorpresa la podria donar Suro.
Seria una gran sorpresa. Però... Sí. Tu què opines, Ricard?
El mateix. Mira, jo no he tingut la sort de veure El fet que crema, ni Nosaltres ens matarem amb pistoles. O sigui que, havent vist el Carràs i Suro, és que no hi ha cap dubte que guanyarà el Carràs. Seria molta sorpresa que guanyés Suro. Però
sí, ningú s'ho esperaria, realment.
No, jo crec que aquí acadèmics i acadèmiques que aniran al Carràs.
I coincidiu també que pot ser la Carla Simón la millor directora?
Sí, jo espero que sí, perquè també tots quatre han fet molt bona feina, són quatre grans pel·lícules, però crec que la Carla Simón ha fet aquí un esforç. No dic que els altres no l'hagin fet, però al final tots sabem la història al darrere que hi ha al Carràs, i a part jo ho sento, però m'aniré repetint a totes les categories. És cinema, sí, és cinema en llengua catalana, per tant...
Cinema en català.
Voto per Carla Simón.
Jo també. Jo també em mullo i també, també voto. I Ricard, també coincideixes, no? Has dit?
Aquí és on entra el dubte...
Ep, alerta.
Alerta. De que Pilar Palomero està nominada a millor direcció.
Sí.
Tenim en compte que La Maternal està nominada a millor pel·lícula en llengua no catalana.
Mm-hmm, correcte.
Llavors, aquí és on entra el meu dubte. Per què estan aquestes pel·lícules nominades i no està Asbestas o Cinco Lobitos, per exemple?
Aprofitant que tenim una acadèmica, sí, aquí a l'estudi, Cris Gambit.
El tema és d'Asbestas, per exemple, que ho conec una mica millor, té producció catalana, però després l'equip no hi ha molta gent catalana. O sigui, hi ha com uns mínims, hi ha uns punts, i del que ells denominen, de l'acadèmia es denomina el talent català. D'acord? Aleshores, hi ha d'haver-hi com uns mínims de l'equip, de que hi hagi persones catalanes. Després és veritat que hi ha persones no catalanes que estan nominades, que després ho veurem en actors i actrius. Mm-hmm. No? També, sí. Aleshores, és per això. A La Maternal hi ha gran part de l'equip, no et sabria dir exactament.
És una qüestió de quotes, estaríem parlant?
Sí, més o menys.
Un percentatge.
Més o menys.
Mm-hmm.
Sí.
Per això, no?
Sí.
Aleshores, per això poden optar com a producció catalana. I Asbestas, doncs, malauradament no està aquí, i amb Cinco Lobitos passa més o menys el mateix.
Mm-hmm. Parlant ara que ja apuntaves, està aclarit el dubte, no, Ricard? Ja pots dormir tranquil.
Sí, perfecte. Mm-hmm. No, així suposo que també és un dubte que bastanta gent ha mencionat, no? En els Gaudí, llavors sí, millor que...
Sí,
millor
passa, aquest dubte, ja està. Passa cada any, que no són els premis del cinema en català, són els premis del cinema català, per tant s'entén com a català, bueno, va haver-hi un any que estava nominada a Un monstruo viene a verme.
Mm-hmm. Ah, sí.
Que clar,
sí, no, el director és català.
El director és català, hi havia gran part de l'equip, o sigui, el Bayona porta molt equip català, i sí, per tant allà estava.
Sí, exacte. Sí, tenim, per exemple, això que deies, Ricard, a millor direcció novella, també tenim La casa entre los cactus, de la Carlota González Adrio, i Basil també, Tolyati, Adrif, i l'única és Suro, no? Mm. Diguéssim, tindran la seva quota, per suposat, però la que té més quota aquí és Suro.
Sí, correcte. Sí, bueno, en el cas de Basil també hi ha Distinto Films, la Miriam Porter darrere, com a producció, crec que és l'única nominació que té Basil.
No? Sí, és l'única.
Jo crec que aquí pot ser per qualsevol dels quatre. A mi m'agradaria que fos per Miquel Gurrea com a Suro, però també com a dona penso que, bueno, pues si li dona una dona, doncs tindríem les dues categories de direcció, no? Amb possibilitats de que guanyi una dona. Però crec que anirà cap al Miquel Gurrea.
Que per cert, si ens escoltes, Miquel, tenim una entrevista pendent, eh? Molt bé. Avancem. Ara ja passem a la part interpretativa, amb millor actriu. Atenció, Vicky Luengo, per Suro. Anna Castillo, sisplau. Ara explicarem una petita anècdota per Girasoles Silvestres, la Bàrbara Leni, per Los renglones torcidos de Dios, i, atenció al meu francès, Noémie Merlan.
Molt bé.
Encara m'ha quedat prou bé, no?
Sí.
Fet així en boca pinyonera. Noémie Merlan, un any, una noche. Bueno, comença per Anna Castillo, no?
Ricard, a veure, què diu Ricard?
Què ha passat amb el teu crush? Què ha passat? Què ha fet? Ens ho expliques tu o ens ho explica la Cris? Ha passat alguna cosa?
He anat a veure... endavant, Cris. He anat a veure Girasoles Silvestres ja dues vegades al cinema.
Has anat dos
cops?
Podria
anar una tercera. He anat dos cops al cinema.
És per si coincideixes amb ella o com va això?
Sí, exacte. Estic totalment enamorat, Jordi. Totalment enamorat.
Ho sabem.
Anna Castillo, no sabem si ens escolta, però sabem que ens llegeix. Suposo que és això, no?
Sí,
el que volies.
Correcte.
Perquè va posar al seu Instagram, va posar una story amb les... el muntatge de les nominacions, i va posar, perquè té doble nominació, que després ho parlarem, una de les captures de les seves nominacions era de l'oficial de l'acadèmia, i l'altra era el muntatge que hem fet des del cinèfil. Per tant, dèiem, això vol dir que...
Oh, ens segueix.
Ens veus i...
Gràcies,
sabrà el que pensa el Ricard d'ella. Seguirem informant
en
propers capítols.
Ui, ens has llegit, cuidado, sí.
Aquí tenim un
gossi.
Atenció, el repte és fer una trobada aquí, a Ràdio Cambrils, Anna Castillo, Ricard Casanovas. Això seria legendari. Seria legendari.
Ho aconseguirem.
I ha, tant per tant, també que vingui la Vicky Luengo, no?
Sí, home, i tant.
Tenim un altre crush per aquí.
I la Bàrbara Leni, i totes són crush, també.
Sí, i la Noémie Merlan també ho fa molt bé.
Està clar que la teva favorita és l'Anna Castillo, Ricard, i per tu la Vicky Luengo, potser?
Sí. No? Trobo a faltar, ja ho he dit abans, sense desmereixer cap de les quatre, però va faltar actrius de pel·lícules en llengua catalana, ho diré en totes les categories, o que així, podeu anar posant x cada vegada que ho dic.
Moment reivindicatiu.
Però sí, estan molt bé totes quatre, jo la meva opció, doncs Vicky Luengo, sí.
Jo també, va. Vinga, Vicky Luengo. Vinga, millor actor, tenim, atenció, seguim amb el francès, Benoît Magimel per Pacifiction, Nahuel Pérez Vizcayar per Un any o una noche, Oriol Pla per Girasoles Silvestres, aquí és el teu rival, a batre, Ricard, i Pol López a Suru. Tenim favorit aquí, en aquesta categoria?
A veure, Ricard, jo tinc favorit. A mi Oriol Pla, vaig estar parlant amb ell a Sant Sebastián, és un actor genial, un tio sensacional.
A més, llavors, molt maco, molt proper. El
és molt, és molt maco, és molt proper, exacte, totalment. Llavors, m'agradaria que guanyés, sí, que s'ho mereixi, allà és una altra. Jo crec que pot estar bastant igualat. No ben bé amb l'Oriol Pla, amb els altres, sinó entre el Benoît, el Nahuel i el Pol, la veritat.
Sí. Sí, jo penso que tornem a repetir-nos, que estan els quatre molt bé. Sí, clar, jo torno a segueixo amb la meva reivindicació de llengua catalana pel Pol López.
Cap a casa.
Però aquí crec que, tot i que a l'altra categoria, penso que la Vicky Luengo potser té alguna cosa a fer, aquí el Pol López no sé, malauradament jo crec que estarà potser més entre el Benoît i el Nahuel, però no ho sé. No ho tinc molt clar, si és una categoria una mica més oberta, potser.
Jo sincerament voldria que guanyés el Pol, però jo crec que tot apunta que se'm portarà el Benoît,
Sí.
Ja ho veurem al gener. Seguim, millor actriu secundària. Tenim a l'Àngela Cervantes per La Maternal, Anna Castillo, també,
Again,
per Històries per a no contar a Ricard, Berta Pipó, Alcarràs i Montse Uró, Alcarràs. Aquí tenim una certa polèmica, no? O no?
Polèmica per què?
Ja arribarem amb el tema Alcarràs i... o no, o ja podem...
No, polèmica per què? Perquè estan nominades? No, a mi el que m'ha estranyat és que no hagin estat nominats el Jordi Pujol i l'Anna Otia. Entenc que l'any passat van guanyar els actors de 6 dies corrents i va haver-hi bastant rebombori perquè no eren actors professionals i aquest any hi havia el dubte de què passaria amb els actors i actrius d'Alcarràs. La resta de categories, com aquesta que estem parlant, l'actriu secundària, sí que tenen presència, però a les dues principals, a millor actriu, millor actor, no estan. Es podrà donar el cas que l'Anna Otín i el Jordi Pujol guanyin el Goya i no estiguin...
Sí, seria contradictori, irònic també.
Per tant, aquí s'ha de dir que la Berta Pipó sí que és actriu professional,
Ah, sí?
És la cosina germanastra, cosina de la Carla Simón, i ella és l'única de tot el repartiment que sí que és actriu professional. Jo, si m'hagués de quedar amb una de les dues, apostaria més per la Montse Oro, té un paper també més protagonista, que no la Berta Pipó. Però aquí en aquesta categoria potser té més números Àngela Cervantes i si no a mi m'agradaria per Montse Oro, amb permís d'Anna Castillo i de Berta Pipó, però crec que estarà entre elles dues.
Aquí el què? El cor o el cap, Ricard, aquí?
Més el cap, jo ho sento, Anna, t'estimo molt, però jo crec que Àngela Cervantes sí que té més papers a guanyar, la veritat.
Sí, no.
Anna Castillo no brilla tant a Històries per no comptar, a sobre que és una història de les... crec que són 5 o 4 que són de la pel·lícula.
Clar, llavors, la participació
són és un quart d'hora, 20 minuts de seqüència, saps? Llavors no té tant sentit com Àngela Cervantes, jo crec que Àngela Cervantes brilla totalment a la Maternal. Llavors, sí.
Jo no puc opinar en aquest sentit perquè no he vist ni la Maternal ni Històries, per tant,
però
el Carràs sí, per tant, i em va agradar molt la Montse Oro, o sigui que coincideixo amb tu, Cris. Molt bé, anem avançant. Millor actor secundari, vinga. Tenim l'Àlex Brandemühl, per Històries per no contar, també, l'Eduard Fernández, per Los Renglones, l'Enric Auqué, per Un any o una noche, i un altre, en aquest cas... no actor, Josep Abad per el Carràs, l'avi del Carràs.
L'avi està molt bé, jo reconec que a mi em va despertar molta tendresa, el que passa que aquí penso que potser té molts números Eduard Fernández. Haig de dir, haig de dir, m'encanta Enric Auqué, sóc molt fan d'Enric Auqué, encara que surti un minut, és un roba escenes que li diuen, no?
Omple la
però
pantalla.
Va sorprendre molt la nominació perquè és que surt molt poc a Un any una noche. Jo crec que té tres frases, que potser surt 5 minuts
sí,
en total.
No,
parlaves abans 15 minuts de l'Anna Castillo, és que l'Enric Auqué sí. Surt a Un any una noche, surt quan estan allò que venen a Espanya, que estan allà a la birra, és que sí. És l'escena en la que també surt el C. Tangana. Sí. Doncs en aquell moment surt l'Enric Cauqué, és un d'aquella colla. Vull dir que és que, pues això, gent com tu, m'he trobat moltíssima gent que ni sabia que l'Enric Cauqué surt a Un any una noche. Jo sí que em vaig fixar, perquè m'encanta, i vaig dir, ostres, que bé, no? I de fet vaig pensar que ja que sortia, sortiria més,
I no.
Vull dir que em va sorprendre, perquè penso que sí, que és Enric Cauqué, però que potser hi hauria algun altre actor secundari, potser en alguna pel·lícula de parla catalana, que potser podria haver estat aquí, però res, tenim Enric Cauqué, que sí que és veritat que per poc que surti omple la pantalla sempre, això s'ha de reconèixer.
Sí, està clar que és una nominació una mica polèmica.
Molt.
En el teu cas, Ricard, també votes
és que
per...
Opino el mateix que la Cris, o sigui, tornem a entrar en el tema de... surts una seqüència petita i estàs nominat, com a l'Àlex Brandemul també, si l'Espanyol Contar, és la protagonista d'una altra història, junt amb Antonella Torre, crec que és, llavors, no brilla res a la seqüència, no brilla res a la història a l'actor, però està nominat.
Ja, és aquelles coses.
Llavors, jo crec que perquè s'ho mereixi, s'ho mereix més el Josep Abad o a la Eduardo Fernández, també amb la trajectòria que tinc, que tinc Eduardo Fernández.
Clar, solvència contrastada.
Jo crec que serà entre ells dos. Més, bueno.
Entre l'Eduard i el Josep. Sí. Però jo també vull que guanyi, millor dit, l'avi de Catalunya, no? És el Josep Abad.
És a part, l'home té una de les feines més complicades de la pel·lícula, que és que diu molt sense dir res.
I tant.
La resta de personatges sí que potser tenen més diàleg, però ell... Sí.
Bé. I ja per rematar, fem la millor interpretació revelació, que tenim a l'Albert Bosch, també del Carràs, la Carla Aquiles, la Maternal, la Zoe Stein, Mantícora, i la Xènia Roset, també del Carràs.
Aquí estarà complicat, perquè crec que qualsevol dels quatre... Jo crec que potser la cosa anirà cap a Carla Aquiles. Potser la Zoe Stein, tot i que està molt bé amb Mantícora, és la que té menys a rascar aquí, amb perdó. A mi m'agradaria que fos per la Xènia o per l'Albert també, la veritat, perquè bueno, és difícil el que s'ha fet al Carràs amb actors no professionals, actrius no professionals, però en les seves edats encara ho és més i estan molt bé tots dos. Potser si haig de triar, potser trio la Xènia.
Tries la Xènia. I tu, Ricard?
Jo, Cris, tinc un altre dubte d'aquí dels Premis Gaudí. No sé si la Carla, no sé si els premis tenen la mateixa base que els Goya, perquè la Carla Aquiles no va poder entrar a la nominació de la mateixa revelació per l'edat.
Sí, aquí no.
Aquí és un altre criteri.
Llavors sí, jo crec que Carla Aquiles, se l'emportarà.
No, de fet, si hagués estat els Goya se'ls haurien endut, perquè a Sant Sebastià va guanyar.
I tant.
Exacte, per això mateix.
Coincidim. Molt bé, doncs fins aquí el repàs ràpid, el que ha donat de si les nominacions dels 15 Premis Gaudí. Recordeu, la gala de lliurament dels guardons a l'Acadèmia de Cinema Català serà el diumenge 22 de gener a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya a les 10 de la nit. La Cris ja està convidada, però els que no hi pugueu anar, perquè és acadèmica, però els que no hi pugueu anar, doncs sempre ho podeu veure per TV3, no, Ricard? Després del TN.
Sí, o si no, mira, si el JR... M'ajuda i aniré com a premsa.
A veure,
cinèfil hi ha d'anar.
Tu apreta, i tant que sí. Molt bé.
Sí, sí.
El passat dilluns 12 de desembre, l'Associació de Premsa Estrangera va presentar els 5 nominats de les 17 categories de la 80a edició dels Globus d'Or. Les Almes Perdides de Nisherin és la gran nominada dins els guardons de cinema, amb 8 candidatures, seguida per Everything, Everywhere, All at Once, amb 6, i Babylon i The Fablemans, que empaten a 5. Fem repàs ràpid de les principals categories. Tenim a millor pel·lícula drama, Avatar, que s'estrena avui en català, l'heu de veure en català, per suposat, Elvis, The Fablemans, Tar i Top Gun Maverick. Això en quant a pel·lícula de drama. I amb millor pel·lícula de comèdia musical, que és l'altra categoria, hi ha Babylon, com hem parlat, de Les Almes Perdides, de Banshees of Inisherin, Everything, Everywhere, All at Once, Glass Onion, la segona part de Punyales per l'espalda, i Triangle of Sadness. Com ho tenim, això? Prediccions.
Jo, sí, sense haver-les vist totes, perquè algunes encara no s'han estrenat, jo, la meva opció és The Fabelmans a drama i Everything Everywhere All at Once a comèdia o musical.
Mm-hmm, molt bé. I en el teu cas, Ricard, què opines?
Doncs encara que no he vist la majoria de les pel·lícules, a drama jo optaria per Tar, amb la Kate Blanchett, que diuen que és espectacular.
Això diuen,
sí. Clar, Avatar la veurà aquest diumenge, a veure què tal. I de musical o comèdia, jo voto per Triangle of Sadness, que la vaig veure a Sant Sebastián i a mi em va encantar.
Mm-hmm. Molt bé. Perfecte. Jo també, també mullo, i jo diria millor pel·lícula de drama amb De Canto per Elvis. Vinga, va.
Curiós.
Sí, perquè em va molar molt, la veritat. I comèdia musical, Everything, està clar. Molt bé. En quant a directors, millor direcció tenim el Cameron, James Cameron per Avatar, els Daniels per Everything, el Lurman per Elvis, el Martin McDonagh per els Banshees, les almes perdides aquestes de Nichiren, i el Spielberg per Fablemans. Què em dieu, Chris?
Em costa aquí, eh?
Molt, molt.
No sé si estan entre Cameron i Spielberg, però m'agradaria els Daniels.
Estaria guai, eh? Que guanyin els Daniels. Sí. Tu, Ricard, també opines? Votes
jo més o menys el mateix. Sí. Jo crec que estarà entre Cameron i Spielberg.
Sí.
M'agradaria que guanyés el Daniel o el Martin McDonagh, que crec que és el director de Tres anuncis a les afueres.
Sí.
Que em va encantar. Sí. En el seu moment em va encantar.
És
llavors
molt
m'agradaria molt. Sí. M'agradaria molt que guanyés també ell. Però sí, estarà entre Cameron i Spielberg, segurament.
I tant, segur. Passem a la part interpretativa. Com a millor actor de drama tenim l'Austin Butler per Elvis, el Brendan Fraser, que torna amb The Whale, el Bill Nye per Living, Hugh Jackman per The Son i el Jeremy Pope per Inspection. Moltes no han arribat encara aquí, per tant és complicat.
Sembla, pel que diuen, té bastants números Brendan Fraser.
Sí, jo crec que s'ho emportarà ell. Jo crec que està entre l'Austin per Elvis i el Brendan per The Whale.
Jo no entenc molt aquestes nominacions, perquè vaig veure Living també a Sant Sebastián, no m'ha semblat res la pel·lícula, i a sobre Bill Nighy, que mira que m'agrada molt l'actor,
és molt bo,
no brillava gens a la pel·li, llavors jo crec que sí, m'agradaria i em faria il·lusió que el Brendan Fraser, l'antic protagonista de La Mòmia, guanyés el Globus d'Or, s'ho mereix.
Molt bé, millor actriu de drama tenim a la Kate Blanchett, com comentaves tu, Ricard, per Tar, l'Olivia Colman, Empire of Light, la Viola Davis, The Woman King, l'Anna de Armas per Blonde i la Michelle Williams per Fablemans.
A mi m'agradaria Anna de Armas, però em sembla que potser va més cap a la Kate Blanchett.
Sí, jo crec que també,
Sí.
Ricard, coincidim.
Sí, és increïble perquè les cinc actrius són espectaculars,
sí,
m'agraden
total,
molt.
Total.
Anna de Armas, jo crec que en part s'ho mereix, però amb tot el lío que...
Tota la polèmica,
Blond,
sí, no ajudarà.
Amb tota la polèmica jo crec que no. Olivia Colman m'agrada moltíssim també, tinc ganes de veure Empire of Light, no l'he vist, però jo crec que Kate Blanchett s'ho hauria de mereixer, no ho sé. No ho sé.
Jo crec que sí, que tot apunta que serà ella. I com a millor actor de comèdia musical tenim el Diego Calva per Babylon, el Daniel Craig per Glass Onion, Adam Driver per White Noise, el Colin Farrell pels Banshees i el Ralph Fiennes per The Menu.
Jo crec que Ralph Fiennes, no?
Tu, Ricard, vas fer la crítica, no?, pel cinèfil de The Menu. Et va agradar el Fiennes?
Has dit tu, Chris, de
no,
Menu?
No encara, però pel que he llegit...
Ni ella ni jo, però es veu que ho borda, no?
És el millor de la pel·li, ell.
Sí, no?
Sí, és el millor, això segur és el millor de la pel·li, però
però
jo tinc moltes ganes de veure White Noise, que no la vaig poder anar a veure al Fenomen, llavors,
amb nosaltres,
com a l'estrena. Llavors, a veure, no ho sé, aquesta ja és, jo crec que l'Adam Driver, a mi m'agradaria l'Adam Driver, la veritat.
Molt bé. Tenim molt poc temps, per tant, passem ràpidament a les nominacions televisives, ja en tot cas ja parlem més endavant dels Globus d'Or. Aquí doncs, tenim a l'Abbott Elementary, el Col·legi Elementari, que lidera el rànquing amb 5, i The Crown, Dahmer, Only Murders in the Building, Pam amb Tommy i White Lotus Sicily, la segona part de White Lotus, empaten a 4. Ràpidament, d'aquestes que hem dit, favorites? Difícil de dir, no?
Jo crec que aquest any potser és l'any de Dahmer, no sé, eh? Tot i que The Crown sempre agrada molt, però al final ja porta 5 temporades, no sé. Potser Dahmer serà...
Jo crec que anirà per aquí la cosa.
Sí. Però sí, jo crec que The Crown també rebrà bastants premis, també els interpretatius.
Sempre rasquen, està clar. Tu, Ricard, coincideixes?
Sí, jo sí, coincideixo, encara que també a mi em va agradar molt com a millor sèrie drama, no? Que ho estic mirant ara. Em va agradar molt Ozark, la veritat, i Severance també, i em faria il·lusió també de trobar-la guanyadora.
Severance és una gran sèrie que es mereix guanyar.
Se la mereix, també, la veritat, sí.
Molt bé, jo també m'agradaria...
Estan igualats.
Sí, sí, a mi també m'agradaria, opció personal, Pam i Tommy, és una gran sèrie. No, és veritat, és molt divertida, i de White Lotus, per suposat, soc molt fan.
Sí.
Molt bé, perfecte, doncs no tenim temps de més, tenim moltes categories, no hi ha temps, per tant, queda per dir que recordeu que la vuitantena edició dels Premis dels Globus d'Or se celebren el 10 de gener a Los Angeles, ja en parlarem en tot cas, i res, Ricard, com sempre, moltes gràcies per la teva col·laboració.
A vosaltres.
I tu, Cris, ja que ets aquí, doncs et quedes, no?
Em quedo, va,
sí. Molt bé, molt bé, perfecte.
Gràcies, Ricard.
Vinga, salut.
Adéu, que vagi bé.
Vinga, adéu. Gràcies. Quan sona aquesta sintonia, tothom ja sap que arriba a la secció de J.R. Armadàs, el recomanador. Avui ens parlarà de dues sèries de fantasia que han petat fort les darreres setmanes, Wednesday i The Peripheral.
El 23 de novembre es va estrenar a Netflix Wednesday, la sèrie sobre la filla de la família Adams en la seva etapa adolescent a l'escola Nevermore, on intenta dominar la seva emergent habilitat psíquica i resoldre el misteri de l'assassinat que va involucrar els seus pares fa 25 anys.
La producció ha aconseguit en menys d'un mes ser la segona sèrie amb més visionats de la història de la plataforma. Neix de l'imaginari de Tim Burton, qui dirigeix bona part dels 8 capítols que l'integren. JR, és aquest un dels secrets del seu gran èxit?
Home, doncs està clar. Tim Burton, sempre és una festa. Pels que ens agrada el gènere fantàstic, últimament he de reconèixer que no estava en els seus millors moments, perquè havia fet cert algunes pel·lícules que no eren de les més memorables.
Qüestionables,
però
qüestionables,
sí. Però ha tornat a la porta gran. Aquesta sèrie és una festassa. És divertida, a la vegada, doncs, pels que els agrada el misteri, doncs, no deixa de tenir aquest component d'investigació juvenil, i a més una cosa molt difícil, que és una sèrie que ha atrapat a gent de totes les edats, des de adolescent, fins a joves que estan ballant la cançoneta del TikTok per tot arreu.
L'has fet tu, ja, el repte de TikTok, l'has fet ja, JR?
No, jo no l'he fet. La coreo? Jo ja tinc una edat per fer aquestes coses i saber quins són els meus límits, i no.
És important saber-ho.
També agrada, doncs, els que ja pentinem algun cabell blanc i que coneixem el Tim Burton des dels seus orígens, i per tant un èxit total de Netflix per haver pensat aquesta iniciativa i sobretot per haver tingut també en Tim Burton per tirar-la endavant.
JR, la sèrie toca temes com l'amor, amistat, aficions fosques i tot amb un humor molt negre. A veure si ens pots explicar com se'n surt. I jo tinc una pregunta també, perquè dius que li ha agradat a gent de totes les edats. L'audiència del Cinefil Podcast vol saber si li ha agradat a la teva mare i si li recomanaries a la teva mare.
Doncs sí, jo li recomanaré a la meva mare. No sé si l'ha vist encara, perquè sembla que ara estava...
El recomanador de la mama.
Però jo li recomanaré perquè la meva mare també a Tim Burton n'ha vist algunes i li han agradat. I jo penso que justament el secret de perquè agradi totes les edats és perquè la senzillesa de la trama pot atrapar tothom, però a la vegada hi ha aquest component del misteri i sobretot aquest humor negre light, perquè veient escenes de la pel·lícula del 91 de la família Adams, era bastant més salvatge, tirant el nen per la finestra, coses d'aquestes. Aquest és un humor negre una miqueta més baixat, més però clar, no deixa de ser un personatge de Wednesday, i amb tot el que porta ella, com a no, el seu caràcter i la seva manera de ser, doncs aquesta nena social que no vol amics i que està contenta amb no tenir-ne, però a la vegada, per sota, sí que vol tenir-ne, no? I quan amb aquella companya de pis o d'aquella habitació lúgubre amb la que viuen mig de colors, mig en blanc i negre, ella acaba reconeixent, no?, doncs que, ostres, tenir amics en el fons també mola,
no? No està tan malament.
Per tant, aquesta transició que fa el personatge també l'humanitza molt i deixes una mica de banda doncs, la paròdia o l'estereotip de Wednesday Addams i també doncs, l'apropes una mica a la humanitat en general. I després jo també crec que enganxa molt a una sèrie de la generació jove, perquè la pròpia escola és una escola de proscrits, no? De gent estranya, no? De gent que no és, entre cometes, normal. I escolta, avui en dia, qui és normal? Què vol dir ser normal, no? Si a mi m'agrada vestir de negre i pintar-me el cabell de lila, doncs escolta, endavant amb tot això. I aquesta sèrie això ho naturalitza molt. Sí. I jo crec que aquest és un dels principals secrets, no? De que els protagonistes són els frics.
Parlant dels protagonistes, de la protagonista, especialment de la Jenna Ortega, Wednesday, ho borda, no?
Fantàstica, sí. I mira que era un repte difícil perquè Christina Ricci tots la teníem a l'imaginari com un referent i, escolta, aquesta noia ho ha fet perfecta, ha entès perfectament quina era la filosofia del personatge i, a més, amb aquests matisos que dèiem, no?, de seguir sent aquesta noia que no parpelleja però que a la vegada sí que té uns sentiments que li costa demostrar, jo crec que ho porta molt bé i que, tot i que és una actriu que havia fet alguns altres papers, vull dir que no és un descobriment, però vaja, estic segur que acaba d'entrar per la porta gran a ser una de les actrius de Hollywood que es disputaran més tard o d'hora amb tots els estudis.
Tot apunta. Sí.
Parlaves també, JR, de la Christina Ricci, la Wednesday original, diguéssim, de la pel·li de l'any 91. Té un paper també a la sèrie, com a professora de l'escola, no?, on va la protagonista. És un dels papers que ha estat com molt celebrat i diuen que té més importància de la que aparentment sembla. Tu què en penses?
Sí, en té, i no es pot dir res sense fer spoilers que et destrossin la trama,
sisplau.
Però sí que també penso que és un encert aquest, ja m'imagino que del propi Tim Burton, de fitxar-la amb ella, que és una actriu amb la que ja havia col·laborat anteriorment, i que fa un paper totalment contrari al que és la Wednesday de la família des de l'any 91, no? Perquè una professora se suposa molt alegre, molt xerraire,
molt més,
que és,
molt més happy,
al contrari, no? I en aquest cas el contrast de veure al costat de la Wednesday nova, diguem, doncs està molt bé
i apuntar,
és una cosa que els fans han celebrat molt.
Exacte, i apuntar que va de pèl roja, que no va de morena.
Sí.
Molt bé, doncs ja per rematar, toca el veredicte, vinga, el millor.
Jo crec que el millor és aquesta capacitat que ha tingut la sèrie d'agradar al nombre tan gran de públic, com dèiem, a és una sèrie que s'adapta a tots els motllos i això, per una plataforma com Netflix, ha aconseguit un gran èxit.
Sí, per bueno, que dèiem, no? Per nens, nenes, nois, noies, mares i pares, no?
Uh-huh.
El pitjor?
Potser jo diria que el misteri en si, no? O sigui, el guió, la trama principal, no deixa ser una mica previsible i fins a un cert punt simple, però vaja, no és un gran problema, perquè en el fons la sèrie no és una sèrie de misteri com si estiguéssim fent aquí a Sherlock o al Poirot, o sigui,
no és una Agatha Christie,
no és un gran problema, però si hem de trobar alguna pega, tampoc el misteri aquest dels assassinats del poble vindria a ser que no te'n puguis anar a dormir sense saber què passa.
No té més, exacte. I vinga, i nota final, què li posem?
Jo li poso un 8, 8.5, segons m'aixequi com hagi fet el cafè, 8, 8.5.
Déu-n'hi-do, molt bé, perfecte. La plataforma Amazon Prime Video va estrenar el 21 d'octubre una nova sèrie de ciència-ficció que s'ha convertit en una de les sensacions de la temporada seriòfila, The Peripheral, basada en la novel·la homònima Supervendes de William Gibson.
JR, què ens pots dir de la sèrie dels creadors de Westworld centrada en la immersió en els videojocs?
Déu-n'hi duret aquesta sèrie, eh? Aquesta sí que hi ha aquí, ens hem de posar...
És més densa, eh?
Ens hem de concentrar més. És una sèrie que aparentment és molt atractiva de l'argument, no? I més avui en dia que el metavers i els avatars estan molt de moda, doncs en aquest cas els germans protagonistes els fan provar un aparell que d'alguna manera sembla que és un videojoc o que et connectes i et converteixes en un avatar.
El perifèric del títol, no?
El perifèric del títol. I en aquest cas, això surt al capítol 1, per tant no faig spoilers, el que acaba passant és que allà on et poses està passant de veritat però en un futur. Val? Vull dir que déu-n'hi-do la coctelera mental que et fan ja només el capítol 1,
sí, sí,
com ja creadors de Westworld ja, ja ens tenien acostumats a fer aquestes coses estranyes.
Sí.
I, com dic, el punt de partida des de la ciència-ficció és molt atractiu, però... Pel meu gust, li costa una mica avançar.
Sí, el ritme és irregular.
Com també passava amb Westworld, a vegades l'enrevessament de la trama costa també de pair.
Sí, val?
No és una sèrie, és una sèrie molt densa i que té un plantejament molt interessant també a nivell ètic i a nivell moral, però que a nivell narratiu no té un ritme trepidant no flueix segurament de la manera que a mi m'agradaria que hagués fluït.
Sí, hi ha moments que empatxa una mica, que fa bola, eh? Que fins i tot demanes l'hora.
Sí, per posar un altre exemple, quan vam veure Ready Player One de Steven Spielberg, això no passava.
Sí, no, en absolut.
Era un continu...
Era un festival, allò.
Efectivament, era un festival.
Sí.
En aquesta pel·lícula té un plantejament molt més seriós i amb moltes més converses i molt més... tot això que dèiem, el dilema moral, el dilema ètic que proposa tot això... I a mi, doncs, això, què voleu que us digui? M'ha costat una mica més de país.
Sí, és cert. Els actors estan prou bé, però no? Sobretot la protagonista.
Sí, i a més, jo fins i tot destacaria, a mi els que més m'han agradat són alguns secundaris. Més que el protagonista, els dos germans protagonistes.
Com per exemple?
Ostres, saps què passa? Que ara no me'n recordaré dels noms. No,
ara, i no m'ho he apuntat pregunta, malament pregunta jo. Trampa.
Sí.
Quedem-nos quan els secundaris estan molt bé.
Sí, perdoneu, perquè no tinc el paper on t'ho tenia apuntat.
No t'ho tindrem en compte, no pateixis. Sí.
Però vaja, en qualsevol cas, és una sèrie interessant, que si t'agrada la ciència-ficció ho hauries d'intentar, perquè està bé, però aquí, quan anem a l'hora de recomanar, ja que sóc el recomanador, alerta si no t'agraden les palles mentals parlant malament.
Sí, perdona.
No la gaudiràs tant, perquè si jo això no ho acabo d'entendre, passo. Pot ser que si no ets tan fan hardcore d'aquest tipus de trames, la sèrie et tiri enrere.
Et requereix, sí, un esforç mental important, està clar. Què t'han semblat els efectes especials, per cert?
Bé, bastant bé. La veritat és que sí, els capítols, sobretot inicials, en aquest moment en què se'n van al Londres del futur i tal, em va semblar visualment molt interessant. També la teòrica senzillesa aquesta amb la que et connectes, no? Et fiques aquesta cosa al cap i llavors de cop i volta estàs allà. I els avatars aquests que tenen en el futur, que sembla que són com uns maniquís que pots com ocupar, tot aquest concepte
és
molt
bo
i està molt ben resolt a nivell visual.
Totalment.
Sí. Jo, i a més, no sé com ha anat d'audiència. Per cert, també es pot veure en català, si voleu.
Havíem de fer l'apunt,
sí,
i tant.
Sí.
Ha anat força bé d'audiència, eh? Es veu que ha superat... Els Anells de Poder, es veu, eh?
Ah, sí? Sí.
Caram, imagina't.
Sí.
Doncs
sí.
Jo estic segur que si ha anat així de bé em faran una segona part perquè no...
Tot apunta.
Hi ha coses que es poden estirar més de les que estan estirats.
I tant.
Doncs vinga, fem veredicte. El millor?
Vinga. Jo crec que el millor és, en aquest cas, aquesta trama, així com el Wentair al contrari, però amb l'avís de que t'ha d'agradar aquest tipus de trama. O sigui, és una sèrie per la gent que li agrada la ciència-ficció dura i que li agrada tots aquests reptes per entendre'ns morals, i si això t'agrada jo crec que la gaudiràs molt, perquè és una sèrie molt original en aquest sentit.
I el pitjor? Potser això?
Sí, això el millor, sí. I com a pitjor, jo penso que a la vegada això és una virtut que és una arma de doble tall, perquè per molta gent això se li farà especialment pesat.
Sí.
I llavors, això pot tirar enrere, però a la vegada, si t'agrada, t'agradarà molt. Per tant, jo crec que aquesta és la principal virtut i alhora el principal defecte que té aquesta sèrie, perquè la resta, com dèiem, tant actors com fins i tot la banda sonora, que també la de Wentz, molt bona, Dani Elfman, per ser que no l'hem mencionat,
són coses que
l'ajuden molt a entrar, i els efectes visuals d'aquesta perifèria també estan molt bé. Per tant, jo crec que això, aquesta trama, aquest guió, és un arma doble tall que pot ser el millor i el pitjor a la vegada.
Molt bé.
Nota final, va.
Nota final... 6,5, va.
5,5 o 6,5?
6, no?
6 i mig.
Vale, vale.
Un bé...
A la teva mare aquesta potser no, no? Uf.
Aquesta no, aquesta em dirà que té un vas amb aquestes coses.
Mares de Catalunya...
Mares de Catalunya...
Hi ha mares i mares, no?
Sí, sí, sí. Jo soc mare,
exacte.
Jo la
veuria. Però
la meva és més generalista i així com ho ens li recomanaré, aquesta.
Aquesta no. Molt bé, perfecte, doncs moltes gràcies per les teves recomanacions, com sempre, JR, i la pregunta la vols fer tu, Cris? La pregunta que li fem cada setmana, obligada.
Tornaràs la setmana vinent?
Tornaré. No sé si la setmana vinent...
Bueno, la setmana vinent... No, clar, perquè estan interrogant,
perquè
eh? Estan interrogant.
Clar, jo
tot podria ser...
Tinc la intenció de passar Nadal a casa amb la família i fer cagar el tió i aquestes coses, llavors no sé si hi ha...
És un dia complicat, però bueno, ho deixem obert. A veure.
Tornaràs.
El 2023 segur, no?
En algun cop tornaràs.
En algun moment. Molt bé. Doncs vinga, JR, recorda la mama.
Vinga.
Una abraçada.
Adéu, gràcies. Adéu.
Què diferencia un espectador d'un cinèfil? El cinèfil coneix i estima els clàssics de la història del cinema. Entreu dins el camerino dels millors directors i les seves millors pel·lícules a Marc Orra. Us enamorareu del setè art.
Hola de nou, estimats sociòpates del cine. Si la gràcia divina ha volgut que a hores d'ara el director encara no m'hagi fotut fora, i mira que me l'he jugat setmana rere setmana, avui crec sincerament que cap divinitat em podrà salvar d'un acomiadament immediat. Sabeu de sobres que m'agrada viure al límit i que sempre intento portar pel·lícules que han quedat oblidades per una gran majoria i que tan sols alguna ment perversa i malalta com la meva té el valor de treure del calaix dels mals endreços perquè torni a veure la llum del sol. Però tinc l'esperança que aquest cop tot anirà sobre rodes i, com bé deia el pòster del film en qüestió, no condueixin sota els efectes d'aquesta pel·lícula. Avui, senyores i senyors, ens fiquem dins del camerino de Hal Needham i Burt Reynolds per parlar de Els bojos de la Cannonball. No us enganyaré si us dic que és de les meves comèdies preferides i que pel meu gust ha envellit la mar de bé. Però pels qui no sabeu res de res de la pel·lícula, què millor que ens ho expliquin ells mateixos.
Bien, quisiera daros la bienvenida a todos al acontecimiento que se ha dado en llamar la contrapartida de lo de la Bahía de Cochinos. No hay duda de que formáis el grupo más distinguido de gamberros y degenerados de la carretera jamás reunido. Y nos vamos a divertir mucho. Claro que ya sabéis que hay escépticos que dicen que 10.000 de los más escogidos patrulleros de la nación están por ahí esperándonos. Pero seamos prácticos. No hay un solo estado entre los 50 en el que exista la pena de muerte por exceso de velocidad. Aunque no estoy muy seguro en Ohio. Todos vais a recibir una tarjeta como esta. Al tomar la salida marcaréis en este reloj. Y aproximadamente a 3.000 millas de aquí hay otro reloj igual a este en el motel Portofino. La diferencia marcará el tiempo que habréis tardado en cruzar el país. El récord está en 32 horas y 51 minutos. Aunque parezca increíble, esos tipos rompieron el límite de velocidad de 55 millas por hora.
¡Bravo!
¡Atención! ¡Que se acerque el primer coche! ¡Vamos a dar inicio a la prueba!
1981, el director de perles com Rat o Megaforce, Hal Needham, presentava aquesta pel·lícula basada estrictament en unes carreres que s'havien popularitzat a la dècada dels 70. Concretament, dos redactors de la revista Car and Drivers, Steve Smith i Brooke Yates, en un moment on el govern aprovava la Clean Air Act, una llei que imposava un límit de velocitat a les interestatals per reduir la contaminació, van decidir muntar una peculiar carrera que, com heu pogut escoltar, consistia en creuar els Estats Units de costa a costa amb el menor temps possible i amb la sola norma de que no hi havia normes. El 1979 és quan la carrera assolia el màxim de participants i és el moment en què Brooke Yates i Hal Needham, que eren bons amics, decidirien córrer junts per tal de tenir material per la pel·lícula que el director tenia en ment rodar sobre la Cannonball. El film és una festa total de grans artistes de Hollywood, on pràcticament no va existir el guió i on tothom deia i feia el que volia. Gent de la talla com Burt Reynolds i Dom DeLuise, que corren amb una ambulància com ho van fer en el seu moment Yates i Needham el 79, amb l'esperança de que la policia no els pararia i amb la dona del mateix Yates de pacient.
JJ, espera, tengo al médico.
Fantástico.
No, no, espera, está en la ambulancia. Corre. No. Oye, antes de abrir te pido que no me lo critiques, ¿eh? No tenía tiempo para más.
Descuida. Santo cielo.
Es un honor, señor. Soy el doctor Nico... Nicholas Van Helsing, profesor en proctología y todo lo relacionado con... licenciado por la Universidad de Rangún y catedrático en las clases populares nocturnas del Tennessee College.
Quizás sea demasiado para esa clase de trabajo. ¿Trae su equipo consigo?
Nunca voy a ninguna parte sin él. No obstante, en mi especialidad casi nunca necesito más que este dedo.
O Roger Moore interpretant-se a si mateix i corrent amb el famós Aston Martin de la saga Bond.
Mamá, espero que hayas tenido un buen día.
Una pesadilla viviente. Me estás matando, Seymour. Me estás matando con esa idiotez del espionaje.
Mamá, creo que no lo comprendes.
¿Qué es lo que hay que comprender? Estoy viendo a mi hijo Seymour Goldfarb Jr., hijo de Seymour Goldfarb, que en paz descanse, y heredero de la fortuna de Fajas Goldfarb. ¿Y a qué se dedica? Va por ahí, actuando como si fuera una estrella de cine llamado Roger Moore. ¿Y para eso te envié a los mejores colegios? Para eso me gasté $8,000 en arreglarte la dentadura. Para eso me estoy arruinando con ese psicoanalista de Beverly Hills. Y ahora, esto. La criada lo ha encontrado esta mañana debajo de tu almohada. ¿Qué significa esto?
Significa, mamá querida, una muerte rápida. Te advertí que no te metieras en mis asuntos.
Seymour, aparta, eso se podría disparar.
Lo siento mucho, mamá, pero sabes demasiado. Y en mi trabajo no valen un centavo ni las relaciones familiares más profundas.
No digas tonterías. No.
Hasta nunca, mamá.
¡Oh! ¿En qué me equivoqué contigo?
¿Sabes una cosa, mamá? Eres demasiado judía.
Farrah Fawcett amb un Lamborghini i utilitzant els seus encants per lliurar-se de les multes, Peter Fonda, un jove Jackie Chan amb un Subaru o el gran duet del famós Rat Pack, Dean Martin i Sammy Davis Jr., el primer un faldiller i el segon un addicte a les apostes, que creuen el país amb un Ferrari vermell disfressats de capellans, com van fer el 79 a la vida real Peter Brook i Dale Gilmartin, conduint un Mercedes 280 que havien de portar, suposadament, a l'arcabisbe de Califòrnia.
¡Sir James!
Oh, Dios mío, tú otra vez. Fenderbaum, hazme un favor. Eres gafe, lárgate de aquí.
Un momento, griego. Lo único que quiero saber es qué opinas tú de todo este tinglado de la Cannonball. ¿Comprendes?
Se necesita ser listo y años de duro trabajo. Y tú no tienes ni idea de lo que es eso.
Hazme un favor. Una carrera es una carrera, ¿no?
Sí.
Lo único que hay que hacer en la Cannonball es conducir de firme, no meterte en líos y tener las espaldas bien cubiertas.
3.000 millas a un promedio de 85 millas por hora. ¿Sabes lo que es eso?
¿Quieres hablar o quieres apostar?
Com heu pogut escoltar, una carrera totalment de bojos des de Nova York fins a l'hotel Portofino de Califòrnia. Humor absurd i situacions surrealistes per un diumenge qualsevol al sofà de casa. I és que encara que costi de creure, el conjunt de la pel·lícula funciona a les mil meravelles. Un film que de ben segur els boomers com jo heu vist ni que sigui almenys una vegada. Una cinta d'aquelles que dius, hòstia, que dolenta, però que et fa passar una hora i mitja de meravella. Ni que sigui per veure les velles glòries de Hollywood agafant-se un petit descans. Doncs sí, estimats, ens agradi o no, ja no es fan pel·lícules com aquesta. Salut i cinema.
Thank you. vez hasta en la meta, pero tengo una gran confianza en que los burlaremos.
Avui volem acabar el programa homenatjant a un dels grans compositors de la història del cinema que ens ha deixat recentment, Angelo Badalamenti. I ho fem amb una de les seves composicions més cèlebres per la mítica sèrie de televisió dirigida per David Lynch, Twin Peaks. Gaudiu d'aquesta hipnòtica i inquietant partitura del gran Badalamenti. Et trobarem a faltar, mestre. I a tu també trobarem a faltar, Cris.
Ai, per favor.
No, t'estem matant.
Hasta nunca.
Trobarem a faltar fins la setmana vinent.
O l'altra.
O l'altra, o quan sigui.
O l'any que ve. O...
Tornarem com el recomanador que sempre torna.
I tant.
La recomanadora, en funcions. Gràcies novament per la teva col·laboració.
A vosaltres.
I a vosaltres, eh? Ja que els cites, els nostres oients, estimats oients, us esperem aquí d'aquí 7 dies o quan sigui, eh? Aquí el Cinefil Podcast. Salut
i cinema.